Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
El nostre convidat d'avui va néixer a l'exili francès. Va viure molts anys aquella Andorra, aquella que realment li interessa. En té un record esplèndid. Vingut a Barcelona va estudiar periodisme perquè era l'única carrera que es podia estudiar fora de la universitat, ens va dir un dia. I a fe que ha excel·lit en el camp del periodisme, és clar que el que li ha permès expressar els sentiments és la narrativa. Li hem llegit el secret del brigadista al cònsol de Barcelona, la caiguda de Barcelona i ara París era amb nosaltres. Una meravella novel·lada de la vida del seu pare omnipresent i de la seva mare enamorada i del context de la república, l'exili i el franquisme. París era amb nosaltres. Premi Ramon Llull. Andreu Claret. Benvingut al divan.
Moltíssimes gràcies per estar aquí i per poder conversar durant una estona.
@eldivancopulo. El valor de la conversa.
El primer cop que va anar a Barcelona després del naixement per assistir a un congrés de rabassaires, va abraçar la Rosa Maria i li va dir a cau d'orella que no es preocupés, que tornaria de seguida. Convençut que ella l'entenia quan el mirava amb aquells ulls plens de vida. La Trini seguia meravellada. El congrés va tenir lloc mentre es covava un clima de revenja. De Fonollosa arribaven notícies sobre l'incendi de boscos, garbes i pallisses d'alguns propietaris i de Manresa rumors sobre pallisses i atemptats foscos destinats a crear inquietud. El dia que començava el congrés dels rabassaires, un grup de cambrers en vaga va desfilar davant del local cantant la Internacional. Aquesta veu?
No, aquests cambrers la cantaven amb la lletra una mica canviada, eh?
Sí?
Sí, perquè com que volien quedar bé amb els rabassaires,
sí?
Cantaven una Internacional menys proletària, sí, una mica més rural.
Com anaven? Sabem la lletra? De la, com la cantaven els cambrers?
Bueno, aquí poso alguna cosa a continuació, sí.
Els delegats van sortir als balcons alçant el puny i entonant-la. I el pare s'hi va sumar amb la mateixa veu que si participés als pastorets. Era la primera vegada que aixecava el puny. Els cambrers havien canviat la lletra que començava amb un amunt obrers i rabassaires, amunt el crit de llibertat, que els rabassaires trobaven més apropiat que no pas la menció als damnats de la terra, i acabava amb un clam contra tirans, cacics i jesuïtes que els semblava més escaient. T'hi veig, Andreu, eh? T'hi veig, que no hi eres, eh?
No, fixa't, eh? La llibertat.
La llibertat.
La llibertat, la Internacional no parla de llibertat, eh?
No, clar, és aquesta com una interpretació.
No, aquesta sí, perquè els rabassaires,
sí,
la dèria dels rabassaires era la llibertat, i era la fraternitat, i era la justícia social. Per tant, aquests cambrers eren que devien ser de la UGT, segurament, eren llestos perquè havien adaptat la lletra a les necessitats dels rabassaires.
Sempre. Ara jo aprofito. Què és un contracte de rabassa morta?
Bé, és un contracte pel qual un pagès que treballa en una propietat que no li pertany, que pertany amb un propietari de la terra, doncs ha de donar una part de la collita i de tot allò que resulta d'aquella propietat, del vi, de l'oli, del que sigui, ho ha de donar al propietari. I, a més, hi ha una norma que estableix que quan una part de la vinya, per això es parla de la rabassa, que és l'arrel, diguem-ne, dels ceps, està morta, doncs el contracte aquest es desfà. I, és clar, això,
en temps
de filoxera, que va acabar pràcticament tota la vinya,
sí,
va deixar els rabassaires sense...
A la fam autèntica,
i molt emprenyats amb els propietaris, molt emprenyats amb el govern espanyol, que no va voler un cop més, diguem-ne, aprovar una llei que fos beneficiosa per una part de la gent d'aquí, i molt emprenyats també amb l'Església. I fixa't que en aquella lletra de l'Internacional hi ha una referència als jesuïtes i tal.
Sí, al final, sí.
Per què? Home, perquè l'Església beneïa els propietaris i aleshores els rabassaires eren així, contra els propietaris, contra l'Església i contra la monarquia, que els hi feia la vida impossible.
Andreu Claret Serra, en aquest llibre París érem nosaltres, fa una mena d'obra d'art, barreja la història de la nostra república, de la nostra guerra civil, amb personatges inventats, però alguns, molts de reals, però sobretot amb la història del pare i de la mare, i dels fills, l'Andreu en primer lloc, i la identitat d'una relació del seu pare amb l'única dona que va estimar. I tanca el cercle.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.
El pare va voler celebrar que havia tornat a néixer amb un viatge a París. Era una idea insensata, perquè encara tenien deutes amb l'hotel Mirador i un pis aparaulat, però feia prop d'un any que eren a Andorra i els mancava l'aire. Ell en tenia una imatge fugissera de París, dominada per les urgències de la política, i per a la mare era la ciutat mítica que sempre quedava nord enllà quan eren amants i agafaven aquella carretera prohibida.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Hem passat de Sous le ciel de Paris de Julien Gricot a la versió que en feia Piaf. I llavors, Andreu, he pensat, farem aquest divan en base a les músiques del llibre, sí, i així explicarem el llibre i no l'explicarem. Ara que em vas fer l'honor de presentar-lo a Vic, eh? Com és que estem ara a París? Què està passant? Què està passant amb aquestes cançons?
No, la cançó de la Gricot es pot cantorrejar. La de la Piaf és impossible perquè té aquella veu
tan
trencada, tan cazallosa, que es diu en castellà, que no, però bé, és una cançó molt important, perquè és una cançó que la meva mare
li
va cantar al meu pare una de les primeres vegades que van parlar d'anar a París. Encara no podien anar-hi, la situació encara era molt complicada a França, però la cançó ja convidava a fer realitat el seu somni, perquè els dos tenien el somni d'anar a París. El pare, de molt petit, a Súria, havia vist un llibre amb fotografies de París i havia dit, jo algun dia hi aniré, aquí. I la meva mare, quan ja era exiliada, però que era encara molt joveneta, tenia 14 o 15 anys, va veure una vegada una foto de l'Hitler a sota de la Torre Eiffel. I va dir, quan aquest malparit ja no estigui a París, anirem a París.
No vam començar a menjar fins que l'avi no va acabar d'escoltar Ràdio Moscou en una de les estances.
Ràdio Moscou Internacional. En estos momentos son las 6 de la mañana en Moscú, que corresponde a las 02 horas UTC, tiempo universal coordinado. Amigos, les deseamos una buena recepción.
Les notícies dels diaris el confonien. Tenia clares algunes coses, poques, però decisives, i les altres l'atabalaven. Què suposava la revolució que hi havia hagut a la Xina? La guerra de Corea també l'inquietava i la traïció de Tito l'indignava. Vivia en un món en què dominava el desordre i on tot ja no era blanc o negre. A França, comunistes de tota la vida havien estat expulsats del partit i el SUC havia fet fora el seu secretari general perquè deien que feia el joc a Tito. Estàvem escoltant Ràdio Moscou, ara sí. També, eh? Ràdio Moscou, en castellà.
Sí.
En quin context era?
Bé, això era el context dels... El meu pare, que era molt espavilat, eh? com ja hem apuntat, tenia una masia a França, treballava amb els boscos, de la llenya en feia carbó, del carbó en feia gasogen, i com que no hi havia gasolina, doncs els cotxes necessitaven gasogen, per tant va fer fins i tot un negoci i va implicar més de 600 o 700 catalans que estaven als camps de refugiats que ell treia allà. Però en aquesta masia hi havia un masover. I el masover, que era el pare de qui va ser més endavant la meva mare, era comunista de pedra picada, cosa que no era el meu pare, que era d'Esquerra Republicana. I aleshores es respectaven els dos, i hi havia un moment a l'hora del sopar que no es posaven a taula a sopar fins que l'avi Vicenç no havia escoltat el parte de Ràdio Moscou. Perquè per ell allò era la veu de Déu. Tot el que deien els diaris era mentida o podia ser-ho, i la veritat estava amb el que deia Ràdio Moscou. I, per tant, hi havia una escena, a vegades es feia fins i tot surrealista, perquè el pare convidava gent, va convidar un dia va convidar el Pompeu Fabra, va convidar el Xammà i tal, i tots estaven una mica així estranys de veure que hi havia un home allà escoltant Ràdio Moscou, i quan aquest home va acabar, es va aixecar i va dir proletarios de tots els països unidos, cosa que evidentment amb el Xammà i amb aquesta gent que no eren ni gota comunistes, doncs creava un ambient molt particular, no?
Hem parlat d'Andreu Claret Casadesús, el pare del nostre Andreu Claret Serra, i ara ha sortit en Pompeu Fabra per aquí.
Es tracta simplement que dins cadascuna de les tres grans regions de llengua catalana es realitzi una obra de depuració, de redreçament de la llengua. Cadascuna d'elles té els seus clàssics dins la nostra literatura antiga, que cadascuna els prengui com a models per depurar i redreçar la seva varietat dialectal. I això sol faria que, sense sortir-nos els uns i els altres del nostre català, ens trobaríem escrivint modalitats no pas molt diferents d'una sola llengua literària.
La veritat és que preparar aquí amb en Santiso, Josep Lluís Santiso i la Susana Ortega al teu divan, Andreu Claret, ens ha permès de trobar documents sonors que reconec que jo no havia sentit
extraordinaris,
mai.
Extraordinaris.
A veure, tenim ara esteu a França,
sí, França.
Per tant, hem deixat enrere, sí, que ja hi anirem, perquè sí, hem dit que ell va néixer a Súria, sí, aquells primers anys. I de cop i volta ens ha sortit per aquí en Pompeu Fabra. Es van veure.
Van veure,
sí. I què va passar?
Es van veure. El Pompeu va estar un parell de vegades sopant a casa del pare, un dia amb tots aquests que deia abans, amb el Font Bernat, amb el Cap de Vila i amb altra gent, entre altres el Xammà, que ho ha explicat a les seves memòries.
En Xammà, sí.
I aleshores el pare tenia una gran devoció per Pompeu Fabra. I la meva mare, que aleshores començava a picar l'ullet al pare, però encara no tenien una relació, perquè el meu pare estava casat amb una altra senyora que estava present. Amb tot
la Trini, que l'hem esmentat al començament.
Sí, amb una dona extraordinària, que va ser la seva primera esposa, no? Però en un moment determinat, quan va arribar el Pompeu, abans de sopar, li va dir a la meva mare, escolta, aviam, tu el català com el tens? La meva mare tenia 17 anys, havia passat pels camps de refugiats d'Argelès i, per tant, poca cosa havia fet, no? I li va dir, bueno, la vaig repassar una mica al camp amb un professor que hi havia allà. Jo, aviam, vine, i va agafar. I llavors va fer 3 o 4 classes de català, els 3 o 4 dies que van estar allà, a la meva mare, de tal manera que el primer català que jo vaig estudiar,
sí,
va ser el català que la meva mare havia pres del Pompeu Fabra.
Uau, ostres!
Sí,
I hi ha un moment que van a París i coneixen diverses persones.
Soy liberté total. Retión contra la técnica, contra l'art, contra le plan soigné, tout ça. Ni point de vue, no point de vue.
Le point de vue que l'entenem també perquè és Luis Buñuel. Luis Buñuel, i també coneix una altra persona.
Yo nunca me he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún.
Mi madre, Picasso, mi mujer, mi hermana, o bé, Victoria Kent.
Me satisface lo que he hecho. Hubiera podido quizás hacer más.
Que va ser diputada en aquelles corts espanyoles de llavors, o encara...
Je n'ai connu que dans les sports d'équipe, autant de ma jeunesse. Cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au...
Què estava passant?
Quina feinada que heu fet. Quina feinada que heu fet.
I com ens ho passem?
Això va molt més enllà de la meva novel·la.
Això està a la novel·la.
Això és un document històric, home.
Què està passant aquí? Manuel Picasso, Victoria Kent.
Aquí estem al final de la Segona Guerra Mundial.
Sí.
Els alemanys ja han estat pràcticament vençuts, encara queda alguna cosa de guerra amb el Japó i tal. I hi ha el somni de que mort Hitler, penjat d'un arbre al Mussolini, doncs el Franco en té per dies. Això serà un somni que compartien tots. El meu pare i la meva mare van arribar amb uns altres catalans de Tolosa,
sí,
a engalanar uns camions amb flors,
ja.
Pensant que el cap de setmana següent anaven cap a Barcelona perquè el Franco ja hauria caigut. Llavors, en tot aquest context...
S'ho va creure tanta gent, ho va pensar tanta gent.
Imagina la frustració després que va arribar, no?
Sí.
Llavors, en aquest context, el pare, que era d'Esquerra Republicana i que era d'un sector d'Esquerra que promovia la unitat de tothom, des de comunistes fins a nacionalistes moderats, però antifranquistes, el pare, doncs, va fer molta feina a París veient-se amb tots aquests intel·lectuals intentant, doncs, convèncer-los que donguessin suport a l'aïllament de Franco, que pressionessin sobre els governs de França, d'Anglaterra i tal, perquè tanquessin les ambaixades que havien obert a Madrid i no fessin la gara-gara en el dictador. No?
Però això no va anar ben bé així.
No. Ah.
Al nen se li té de dir, quan comprèn el sentit de la paraula, el que ell és, el miracle. I se li té de dir, mira, tu ets un miracle, tu ets una cosa tan extraordinària, tan hermosa, tan gran, se li té de dir.
El llibre arrenca, jo dic que s'hauria d'estudiar l'arrencada del llibre d'aquest París érem nosaltres, d'Andreu Claret, a les facultats de Periodisme i de Filologia, perquè explica el seu propi naixement, l'Andreu. Doncs clar, de moment l'Andreu encara no ha nascut i està a la panxa de la mare i veu, no?, des d'allà, que encara amb el túnel de sortida, per dir-ho així, no?, tot el que passa, la llevadora, aquelles dones, quan arriba el pare atrafegat, els fòrceps, quan les tiren, quan al final ja surt i va bé, i quan tot ja està en calma, el pare se'n va i se'n va a Correus, no? I el que fa és enviar un telegrama justament a Pau Casals.
All the war show everything that until the United Nations goes to my heart. Yes, and I have followed all the time what the United Nations was doing.
Aquí explicant, diríem, en aquest discurs no, clau per explicar què és Catalunya al món, a les Nacions Unides. Pau Casals, moltes coses.
Em costa una mica perquè el cant dels ocells,
sí,
I am a Catalan,
és l'única música que em fa plorar. Sí. És una cosa estranya, però no... però bé, tornant al tema, no? No, tornant al tema. Aviam, el pare i Casals eren de la mateixa espècie, no? Perquè eren homes que no eren radicals políticament, no eren ni comunistes, ni separatistes, ni anarquistes, ni res, però eren molt radicals en aquells principis que defensaven. La llibertat, això que he dit abans, la fraternitat, quatre coses, i la justícia. I per tant, el Casals, quan els aliats van fer el que van fer amb Franco, que van dir, escolta, el Franco és un dels nostres, perquè ara el necessitem per, pel joc internacional de la Guerra Freda. El Casals es va emprenyar com ningú i va dir, pues jo no tocaré més a Anglaterra, no tocaré més a França, i es va recloure, no? I aquesta actitud del músic més important del món, que era ja Casals aleshores, va impressionar el meu pare de tal manera que hi va haver entre ells dos una gran identificació. El meu pare el va ajudar amb el que va poder, i fins i tot quan van néixer els meus germans més tard, el Casals va ser doncs el padrí d'un d'ells, del xilista, no?
Perquè el teu pare els hi va comprar amb un violí i a l'altre el cello en funció del que amb ell li va semblar, i els va portar tots dos a anar a veure Pau Casals. Era Prada, no?
Sí,
això,
era
mira,
Prada,
mira encara que Pau Casals. Mira.
És que quan l'has sentit i vist de prop el Casals, cosa que jo vaig fer acompanyant els germans, perquè malauradament la música no és el meu domini, no? Mm-hmm. Però quan has vist aquell home petit, rebessut i tal, que agafava el cello, que era gairebé més gran que ell, no? I em feia sortir aquell so, allò era una cosa, vaja, s'havia de ser molt, molt, molt poc sensible, encara que no tinguessis formació musical, com és el meu cas, per no quedar molt impressionat de com era el Casals.
I el que pensava el teu pare és que Pau Casals tindria la capacitat de plegar totes les persones i les forces contràries al franquisme, per sobre de Tarradellas,
Sí.
Molt per sobre.
El meu pare era molt ingenu políticament, perquè aquests tres principis que el guiaven, òbviament, per fer política no són suficients, no? Això la història ho demostra, i aleshores pensava que el qui podia plegar des de comunistes fins a catalanistes moderats era el Casals. El Casals, amb raó, no va voler jugar aquest paper, perquè si l'hagués volgut jugar jo crec que hagués estat president de la Generalitat. Uh-huh. I després hi havia un home que estava a Ginebra, que estava a Lausanne, i que des d'allà estava preparant tot el que s'ha de preparar en
Has
política.
Has fet el gest dels fils, estava movent fils.
Movent fils i tal, per ser cosa que el pare també reconeixia, perquè sempre havia dit: el Tarradellas té els pebrots necessaris per ser president de la Generalitat a l'exili.
Es veu que s'ha de tenir aquesta verdura.
Sí.
Tots els exilats, sigui del país que sigui la idea política que sigui, tendeix sempre, quan està a l'exili, a formar un govern. Jo vaig considerar que això no era vàlid per Catalunya. Em semblava que nosaltres, que havíem representat la Generalitat i que havíem representat la República i que vam ser derrotats i vam marxar del país obligats per la força, no podíem tenir la pretensió de fer un govern a l'exili i que aquest dirigís la política de l'interior. Em va semblar des del primer moment que això ho tenien de fer els catalans que es trobàvem a casa nostra. Eren els responsables del present i del futur. Per tant, la meva obligació era mantenir la fidelitat a la Constitució de la República i a l'Estatut de Catalunya, però que fossin els catalans de l'interior que diguessin d'una manera definitiva el que tenien de fer el dia demà.
Hem anat a buscar també, hem trobat aquest tall de Tarradellas que no coneixíem. Explica ben bé el que estàs dient.
Perfectament.
No es van entendre amb el teu pare
No es van entendre gaire, no. El meu pare sempre desconfiava una mica d'ell, tot i que, insisteixo, li reconeixia la vàlua que s'ha de tenir doncs, per estar a la Generalitat, per estar a l'exili durant tants anys mantenint la flama de la Generalitat, no?
I ara Tarradellas s'hi referia que veníem de la República i veníem de la Guerra Civil.
Sabem que la victòria definitiva és segura. No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugeresa. Estem disposats a guanyar per sobre de tot i guanyarem. Guanyarem perquè tenim un exèrcit modèlic amb organització, amb eficiència tècnica, amb disciplina i perquè està alimentat per uns ideals, perquè darrere hi té tot un poble, perquè tenim la raó i perquè tenim la força.
Perquè tenim la raó, hi ha la disciplina, tenim els ideals i tenim la força, deia Lluís Companys. Amb Companys, el teu pare va tenir una molt bona relació.
Molta, perquè jo crec que també hi havia una identificació, com es va produir per motius diferents després amb Casals a l'exili, no? Els dos venien del camp, encara que Companys venia d'una família benestant pagesa. Els dos tenien aquesta sensibilitat social pels temes obrers, perquè Companys havia estat advocat laboralista i el pare, sense ser ell mateix un proletari, però havia baixat a la mina i havia vist la situació en la que treballaven, en la que treballava la gent de Súria i de Sallent a la mina, i per tant hi havia una gran identificació. El pare reconeixia que Companys havia fet algunes coses malament en l'àmbit de la política, però creia que era un home honest, creia que era un home valent i sempre li va fer costat, fins i tot quan molts i molts republicans l'havien abandonat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpulo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Després que Companys acabés al seu Parlament, el pare va anar a saludar-lo demanant a mossèn Joan que l'esperés i li va explicar que era fill de Súria i que treballava de fuster a Rajadell. Va aprofitar per parlar-li de la seva experiència amb els homes de la mina i també va advertir-lo de l'ambient carregat que havia trobat a molts pobles del Llobregat. Situem Súria, Calbató, que era Calbató.
Calbató, si aneu a Súria, és l'última casa del tossal aquell on es va construir el primer poble amurallat, no? És una casa modesta, és una casa pagesa, és la casa on vivien els batons, el bató i la batona, que eren els pares, que eren els meus avis, no? els pares del meu pare i els set germans, els set fills que la batona havia tingut, no?
I dir, com és que surt d'allà, surt de Súria? Per què surt de Súria?
Surt de Súria perquè és un home, perquè és un noi, és un nen inquiet que es troba encotillat en aquell poble emmurallat i que vol conèixer món, fa una amistat amb un home il·lustrat que hi havia al poble que li ensenya tres o quatre principis fonamentals de lo que és la vida, la modernitat, li parla de Manresa, li parla de Barcelona i aleshores es produeix un fet determinant, que és el descobriment de la potassa, perquè el descobriment de la potassa canvia radicalment.
És la mina, eh?
Canvia radicalment el poble, fa que el poble de Súria arribin gent de fora, treballadors, immigrants, en fi, i el pare aprofita, diguem, aquest trencament de les velles tradicions per sortir de Súria, per anar a Rajadell, per anar a Manresa, per anar a Barcelona, i al final acabarà a París i Andorra, no?
En arribar a l'estació de França i veure les obres monumentals que s'hi estaven fent, es van adonar del terratrèmol que vivia a Barcelona. Mentre anaven a una pensió de l'Arc del Teatre, es van quedar de pedra en veure que el sol, de sobte, quedava tapat. Era l'ombra d'un dirigible que lliscava pel cel, llepant les agulles de la catedral. S'aturaven cada dos per tres, espaterrats per una ciutat que exhibia els seus prodigis i les seves vergonyes sense manies. El daltabaix que havia conegut Súria no era res comparat amb aquella commoció. La Rambla era un aparador d'excentricitat. «Això no és campfanga, sinó Can 60», va comentar el Quico, el més atabalant de tots. El malcarat el va despertar del seu embadenlament quan passaven per davant del Liceu. Amb foc als ulls els va explicar que un anarquista hi havia llançat una bomba amb la intenció de destruir la societat burgesa. Al pare li va semblar de mal gust recordar-ho i, per espantar la mala estrogança, va entonar una estrofa de cançó d'amor i de guerra, la sarsuela que més li agradava. Ho va fer agafant-se un fanal, com si cantés per al públic del Liceu.
Irineu, dos blanques comes, parlen a l'eternitat. Els combats i les victòries ets emblema immaculat front al diu de nostra terra amb el més sencer fervor. Jo et proclamo dolça serra Serres la millor.
Quina força té, realment, sí. Aquesta cançó, que també la
té molta força,
eh?
I, i, i respon en una època sí. en què pel pare això era molt important, perquè ell venia d'una família molt humil, però el seu pare, el Petó, tenia una veu extraordinària, no? I sense ser un home de missa, cantava els oficis a l'església de Súria. I el pare va heretar en bona part aquesta veu, la utilitzava per fer de Satanàs en els pastorets de Súria i li agradava molt aquesta cançó d'Emili Vendrell. Sí.
Encara Emili Vendrell aquí amb la cançó d'amor i de guerra, sentíem abans, Lluís, companys, dient que guanyaríem, i aquí ara l'escoltarem animant a anar a la guerra.
Veiem lo que representa la nostra lluita, els valors universals de la pau, del treball i de la justícia. I anem a la guerra impregnat per aquests sentiments i per a guanyar aquests postulats. Visca la llibertat catalana!
Em penso que sentir d'aquesta manera visca la llibertat catalans no ho he sentit mai després amb tanta força. I és clar, és que per aquells que hem nascut després, no? Això de la República és com una història, no? Però com si quan sents les persones que realment estaven parlant de quina manera estaven animant a la gent, això és el país.
Euskadi i Catalunya en el passat, en el present i en el futur són la llibertat enfront de la dictadura.
I companys, aquí en el discurs de benvinguda a l'endecari Aguirre, perquè, és clar, Macià proclamava, havia proclamat la República Catalana.
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.
París era amb nosaltres, Andreu Claret.
A la ciutat de Lleida.
Sí, és aquest moment. I aquí què hi fa l'Espinàs, que ens ha deixat fa molt poc cantant La presó de Lleida. Un Espinàs jove, eh?
Molt jove, jo crec que és una, deu ser una de les seves primeres cançons, no? I que el pare, que havia aconseguit amb el que és una autèntica aventura, que no explicarem aquí perquè la gent ho trobarà en la novel·la, el pare havia aconseguit passar la frontera, baixava cap a Barcelona amb les màquines llevaneus per alliberar la ciutat que estava colgada per la nevada del 62,
doncs
van posar la ràdio del cotxe i va sortir aquesta música de l'Espinàs, que és magnífica.
De dalt del mirador ja se'n va el seu pare, petita bonica, a demanar-li un do d'un dret.
Després hi tornarem en aquest moment de la nevada de Nadal, 25 de desembre del 62, Barcelona nevada, i ves qui ens ho ha d'arreglar, això, l'home de les neus, aquell home que va construir i fer el port d'en Valira, que era la manera de poder anar d'Andorra, no? Diríem, a França, que tantes vegades estava colgada per la neu, diríem, quedava tot tapat, però un home més que aquesta cançó ens hi fa pensar. Ara som veient una pel·li! El Pont
que li agradava molt al pare. L'havia vist no sé quantes vegades.
I què hi fa aquí, en aquest divan teu i del llibre?
No, és una pel·li molt important, perquè d'alguna manera es pot dir que la seva vida sí. era com la vida del coronel aquell britànic
sí.
que vol acabar la feina, que li mana el japonès, que els té allà collats. Per tant, però vol acabar la feina. La feina sempre s'ha d'acabar. Hi ha aquesta cosa que el pare va tenir en qualsevol circumstància, sempre va acabar les feines que se li van encomanar i que va començar. Però, esclar, al mateix temps, aquella feina és una feina que fins i tot es pot acabar fent per l'enemic, no?
Clar.
I, per tant, aquí hi ha un joc, hi ha una tensió aquí entre allò que cal fer i allò que és legítim fer, no?
La mer on va danser le long du golf clair.
La mer de Chantrenet.
En des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie.
Què expliquem aquí, Andreu Claret?
No, doncs expliquem l'amor, no?
L'amor.
Que va ser importantíssim pels dos, pel pare i per la mare, però jo crec que sobretot pel pare, perquè ell havia passat una vida terrible, era més gran que la meva mare, per tant, durant la guerra ja era un home, ja va tenir responsabilitats, ja va fer moltes coses de les que potser parlarem. La retirada va patir molt, perquè era l'encarregat d'evacuar ferits de l'exèrcit en aquella situació dantesca que hi havia a Figueres, a la Jonquera, al Coll d'Allí, i per tant el pare va arribar a França molt endurit. No?
Uh-huh.
Fins i tot ell diu en un moment a la novel·la per fer tot allò havies de ser una mica monstre, no?
Perquè no impactés tant emocionalment.
Perquè havies de tirar endavant i perquè no podies estar per collonades i perquè havies de fer les coses. Si una família anava amb un cotxe i tu tenies quatre ferits, n'havies de treure tres i posar els ferits entre el cotxe i els altres que passessin a la frontera caminant. Aquesta era la situació que hi havia durant la retirada, no? I, per tant, el pare va arribar a França molt endurit, no? I podia haver estat un monstre, finalment, no? I si no ho va ser, jo crec que és perquè es va enamorar de la meva mare.
És bonic, no, però és veritat.
No, és veritat. No només es va enamorar, sinó que va descobrir l'amor, que jo crec que no sabia el que era l'amor, perquè el primer matrimoni havia sigut un matrimoni de conveniències, d'aquells que feien els homes als anys 20 per tenir un...
Perquè ja havia vingut aquí a Barcelona, s'havia distret massa amb les coristes, per dir-ho així, no?
Sí, una miqueta, sí, com... Sí. Com tothom feia, en aquells anys i sempre.
Jo ara toca casar-se.
Sí, i a França no. A França va conèixer una noia i es va enamorar i es va humanitzar. I aquesta és una cançó que expressa la humanització del pare, no?
Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées.
El llibre París era amb nosaltres, Premi Ramon Llull, d'Andreu Claret, té una dedicatòria que diu el Joan, que no vam saber estimar.
El Joan era el nostre germà gran, fill del pare i de la primera dona del pare, i va patir molt, va patir d'aquestes circumstàncies tan difícils, d'aquest matrimoni tan desastrat del pare amb la seva primera dona, del fet que el pare, que estava molt enamorat d'una filla que també havia tingut amb aquesta primera dona, amb la Trini, va tenir un trauma terrible perquè aquesta nena, que es deia Rosa Maria, va morir.
Hem dit en començar, sí.
I, per tant, tot aquest trauma el va suportar l'altre fill, el Joan, que el vam tenir una mica apartat del tronc principal de la família, i jo sempre he tingut el sentiment, perquè era un home extraordinari, de fet, jo quan el vaig conèixer, que ja tenia una certa edat, me'n vaig enamorar i el vaig considerar un heroi, el vaig considerar un model pel que havia de ser la meva vida, però sempre he tingut la sensació que no li havíem donat l'efecte que necessitava. No?
Quan va morir, el pare i la mare del Joan es van trobar?
I es van abraçar. Sí,
quants
sí.
Anys feia que no es veien?
Mig segle.
Mig segle.
Mig segle, mig segle. I va ser un moment molt important. Si sense aquell moment de reconciliació, per utilitzar una paraula treta de la política, però en aquest cas aplicada a una situació familiar complexa, no sé si jo hagués pogut fer aquest llibre.
Aquí abans, aquest llibre, tu dius, l'he pogut fer quan vaig veure vint i tantes hores dents de gravació amb el pare, quan vaig veure que la mare era un element important. I aquest llibre, per tu, què ha estat? Què és?
El llibre ve d'aquestes gravacions, però sobretot dels silencis que hi havia en aquestes gravacions. Perquè en les gravacions el pare explicava la seva vida. Bé, la seva vida podria ser una biografia, que no em tocaria escriure-la a mi, que estaria bé. Però en aquelles gravacions, sobre la seva vida més íntima, hi havia silencis, no? Silencis propis d'una època en què els homes doncs, els hi costava molt parlar de sentiments.
No, ja ho deies bé, en present els hi costa parlar.
De sentiments i d'emocions, no?
Sí, sí.
I aquests silencis són els que em van motivar a escriure aquesta novel·la. Jo havia de trobar el sentit d'aquests silencis, els havia d'omplir de contingut. No? Jo ho vaig fer parlant amb molta gent, escoltant dues o tres vegades aquestes gravacions de 25 hores i interpretant en quin moment el pare callava, el pare
canviava de to,
deixava de banda algunes coses, i parlant amb molta gent. He anat a Súria 10 o 12 vegades, he anat a França, he anat a la Fatarella, he anat a Rajadell, he anat a Fonollosa, he anat a Sallent, he anat a tots els llocs on el pare va deixar una certa petjada, i he pogut reconstruir la seva vida, que no és d'una sola peça, que és la d'un home amb les seves contradiccions, que ha fet coses extraordinàries, que en si mateixes serien pròpies, diguem-ne, d'una novel·la, però he volgut anar a l'home. He volgut anar
a l'home que era ell, que tenia una visió sempre de futur, que era valent, que era decidit, que no li agradava tant les estructures, cap estructura, ni de partit, ni de poder, sinó era per arribar a la funció que volia, no per al poder en ell mateix, no?
Sí, sí.
Un home únic.
Sí, un home especial, però i excepcional, estic d'acord, però aviam, un home excepcional d'una època que era excepcional, i que en va produir molts d'homes d'aquests, perquè són les èpoques aquestes, com la República, que omplen d'il·lusió milions de joves, o com la Mancomunitat, fins i tot abans, o com la guerra, que posen en tensió tots els sentiments. Són aquestes èpoques que produeixen homes com aquest.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Clar, tenim aquí la Carmela, que té a veure amb la batalla de l'Ebre.
La batalla de l'Ebre, sí, en la qual el pare no va participar directament, perquè ell aleshores es cuidava ja de l'evacuació de ferits, però hi va anar moltes vegades a treure ferits d'allà, va tenir fins i tot una relació amb el Lister, i va patir molt de veure aquells milers de joves, molts d'ells joves catalans, que havien anat allà amb una autèntica carnisseria que no va servir per parar els franquistes.
Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
I l'Andreu Claret, pare, va conèixer aquest home que ara m'han anat als arxius de la ràdio d'aquesta casa, el 2010.
Si féssim broma, diríem que el doctor Brogi té nom d'hospital, i abans de CAP, també de centre d'atenció primària, doctor Brogi. Quin efecte li fa que posin el seu nom a entitats sanitàries, doctor?
Per mi és una cosa molt important, és un gran honor, perquè el nom d'un hospital és una cosa que és un mereixement molt gran, perquè l'hospital...
Un home tan generós, que sempre em deia, davant dels pacients has de tenir compassió. I jo pensava, què vol dir compassió? Aquest home que va trobar la manera d'operar, que ho expliques molt bé en el llibre, amb una mena d'estris, que té un nom, quin nom té?
Els autochirs.
Això, els autochirs, sí. En els camps de batalla, perquè d'aquesta manera podia ser més eficaç.
Sí, sí.
Brogi
va ser molt important pel pare, perquè el pare ja s'adonava que la guerra estava perduda, i aleshores ell que havia tingut una relació amb metges de Manresa i s'havia interessat, havia estat molts mesos a l'hospital de Manresa amb una peritonitis oberta, en fi, tenia molt interès en tots els temes de tractament de malalts, i el Brogi li va donar sentit al final de la seva vida sota la República. I ell va decidir, després de conèixer el Brogi, va decidir dedicar-se a això. I s'hi va dedicar, fins i tot va acabar sent comissari...
Dels hospitals...
No de tots els hospitals, d'un dels hospitals
militar,
de Barcelona, un hospital militar que hi havia a Montjuïc, en el pavelló de Romania, sí? I fins a l'últim moment, fins que es va trobar els franquistes de cara a prop de la Vajol, va estar evacuant ferits per la frontera.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Una nit de lluna plena.
Aquesta cançó de Sílvia Pérez Cruz, que per tant el que té és la interpretació de Corrandes de l'Exili, ens l'ha triat l'Andreu Claret. Primer tu dius que l'exili modifica les persones, canvia tot, els referents, tot, no?
Sí, no s'ha de magnificar l'exili. L'exili és un ambient, ara en diríem, tòxic. El poeta Carnem va dir un ambient mòrbid. L'exili és un lloc terrible. Estàs allunyat de la teva casa, dels teus. Tens somnis equivocats, tens deliris, pateixes moltes frustracions. Això és l'exili, no?, que van patir el meu pare i la meva mare durant tants i tants anys, com tants altres catalans, no?
Feia notar en Josep Lluís Santís a l'altra banda del so. Aquesta cançó està plena de silencis.
Sí, sí, sí.
I a veure amb els silencis que deies,
silencis,
no?
Aquests silencis.
Del pare i de tota aquella generació.
És que a més a l'exili es feien molt llargs els silencis, molt llargs.
París era amb nosaltres. L'Emili Vendrell i l'Emigrant, per què ens l'has triat aquí?
Perquè és l'Emigrant, i estem parlant de l'exili, de la gent que se'n va, que no pot tornar, que viu de records i de nostàlgia, i perquè és l'Emili Vendrell, que és una que li agradava molt, és un dels primers grans cantants catalans que el pare va escoltar, i ell, quan feia de fuster a Rajadell, cantava aquesta cançó amb tanta gràcia i amb tanta veu que totes les noies del poble anaven a veure.
Una mica darrere, eh?
Anaven a escoltar-lo.
Aquí podem sentir la Julien Goicoe, l'Edith Piaf, l'Espinàs, la música del pont sobre el riu Quai, en Charles Trenet, i també podem ballar la Santa Espina. Ja saps comptar i repartir. I aquí la sardana...
Ballava molt bé, el pare.
Home, ja ves amb aquella figura, el guapo. Jo el vaig conèixer.
Sí, el vas conèixer. Sí. Jo encara abans d'ahir vaig estar a Súria, a la plaça del Poble Vell, on ell ballava la sardana amb aquell cos que tenia, amb aquella mirada enlairada.
Aquella dignitat, no? Aquella impostura, no? Diríem... Passaria la vida ara aquí al divan amb aquest París era amb nosaltres, que recomanem molt i molt i molt i molt i molt. I ara tornarem justament en el 25 de desembre del 62. En Lluís Claret, teu germà, toca aquesta suite de Bach. Porcioles el va rebre efusivament. Bienvenido, amigo Claret, li va dir. Eren 8:45. Ho sento, alcalde, no hem pogut arribar abans, va respondre ell en català, l'idioma que parlaven quan es veien a Andorra. El general li va allargar el braç, prement les barres, i ell el va saludar amb posat marcial. Era el cap de l'estat major de la 4ª regió militar. quan li vaig comentar a la mare, alguns anys més tard, que aquesta deferència m'havia sorprès, ella tenia una explicació. Em va recordar que el pont del riu Kwai, aquella pel·lícula del 1957, en la qual els japonesos obliguen uns presoners britànics a construir un pont, era la preferida del pare. D'alguna manera ella es veia com el coronel britànic interpreta Alec Guinness, obsessionat per acabar el pont, encara que fos un encàrrec de l'enemic, i convençut que en aquell racó perdut de Tailàndia saludar marcialment l'oficial japonès era l'única manera de fer valer la seva condició. Feia 23 anys que el pare havia deixat Barcelona com a comissari de la República.
A la frontera, arribant allà, van portar un document que havia de demanar permís al cap de l'Estat. Jo el vaig pare. Dir, qui és aquest senyor? I llavors em vaig fer una mica de conya amb el cap de policia d'allà. Dic, jo sóc un home que puc anar per tot el món i no em firmo de papers, perquè no m'agraden. Diu, és que ho ha de fer, si no, no el deixarem passar. Dic, vine, ens prendrem un cafè i ens esperarem. 4 hores.
Fins que Porcio les va trucar.
Va trucar, que em deixessin passar.
I ara sentíem la veu justament del teu pare, d'Andreu Claret Casadesús. Emociona, eh?
Emociona, sí, sí. Sí, perquè era així, eh? És a dir, costa no, d'entendre que un ser humà s'aferri a principis tan fonamentals, però és clar, quan els mantens durant 96 anys, doncs acaben sent molt útils a la vida, no?
Aquest home tan optimista, que la sort li somria sempre, que li agradaven les motos i que sort en va tenir del billar, que venia d'una família molt humil i volia ajudar les persones i anava assumint, no?, rols diferents, no?, que va saber-se col·locar en el temps de la República, de la guerra, l'exili, ajudant tantes persones, que finalment va fer que fossis aquí, tu i els teus germans, que es va saber enamorar i que és una persona que sempre hem mirat amb sorpresa, amb simpatia, amb admiració. I ara, després d'aquest llibre, Andreu, encara més.
Doncs moltíssimes gràcies per haver contribuït a omplir aquests silencis dels que parlava al principi.
Els silencis estan plens de sentiments en el teu llibre. Gràcies, Andreu.
Gràcies a tu.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Josep Lluissanti Solsó.
L'aîné d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Susana Ortega, la producció.
Sous le ciel de Paris marche des amoureux.
Afortunada de la vida de fer divan, Sílvia Còpolo, fins ben aviat.
@eldivancòpolo. El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.